Serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12, el dia que des d'Alemanya s'informa que el Bayern de Munic ha decidit cedir i començar a negociar per Lewandowski. Això sí, no tenen previst vendre'l per poc, tot i que només tingui un any més de contracte. Parlarem de Lewandowski i també de Dembélé a només 4 dies que acabi el seu contracte amb el Barça. Dijous, és dia 30 de juny, dijous acaba Dembélé amb el Barça, en principi. Avui hi ha hagut Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP i l'Aleix Espargaró li ha retallat punts a Quartararo a la classificació del Mundial. Quartararo ha caigut, gairebé s'endú per davant l'Aleix, que ha perdut temps, però després ha protagonitzat una gran remuntada, ha recuperat 11 posicions per acabar quart amb dos avançaments increïbles cap al final de la cursa, victòria en el Gran Premi per a Bagnaia. Tercer ha estat Maverick Viñales, que ha tornat a un podi un any després. A Moto2, als Països Baixos, han guanyat Augusto Fernández, a Moto3, Sasaki. Tot això el cap de setmana que hem sabut que l'Àlex Márquez deixa Honda per anar al Gresini Ducati, que és un equip satèl·lit de Ducati. Avui el primer sumari és curt, i és que som ja a l'estiu. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada diumenge a la nit per recollir el cap de setmana esportiu. Edició del diumenge 26 de juny, la passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Gelmà. Sònia.
Hola, què tal?
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Una pregunta per començar. Tots vau ser alguna vegada a Sarrià, a l'antic camp de l'Espanyol, treballant-hi com aficionats, Uri?
Sí, jo com a espectador, perquè no era aficionat de l'Espanyol, però sí que havia anat diversos partits a veure'l.
Molt bé. La Sònia?
Sí, sí, jo a Sarrià hi vaig anar al meu primer partit, diríem, de primera. El primer partit que jo veig en un camp de futbol, gran, en un gran estadi, és en un Espanyol-Barça.
Vas anar abans a Sarrià que al Camp Nou, per entendre'ns.
Sí, sí.
Costa?
Jo, com a aficionat, no recordo haver-hi anat, però en canvi, durant un parell de temporades hi anava com a redactor de televisió de Sarrià.
I,
per exemple, recordo un partit de UEFA...
Equip
un...
del barri, no? Seguir l'equip del barri.
No el meu en aquest cas, però era on em va tocar
fer pràctiques. Equip del barri del mitjà de comunicació.
Ah, sí, i tant. Sí, sí. Recordo, a més, un Espanyol Feyenoord que va acabar molt malament per l'Espanyol.
Home, però... amb Larsson i Billinger.
Sí, senyor, i amb Ronald Koeman.
0-3, ja Copa de la UEFA.
Revingut. Sí, sí. Hi ha algun partit més... no recordo gaire.
Carcelet,
més,
però... no, a la banqueta.
És la temporada, Xavi, que s'acaba a Sarrià.
Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Xavi?
El Sergi Andreu ens ha dedicat aquesta setmana amb un documental del Rècords, muntatge de Raúl Orgales, boníssim, sobre Sarrià, i l'últim partit que s'hi va jugar a l'estadi de Sarrià aquesta setmana, dimarts, va fer 25 anys.
Dimarts va fer 25 anys, aquell Espanyol 3, València 2, la mateixa temporada, el 96-97, del partit que deia el Costa, ara.
Ricard, tu sí que hi vas anar, a Sarrià.
Sí, jo com a espectador de molt petitet, tinc fins i tot una foto amb Dani Solsona a la gespa de Sarrià.
A la gespa?
Sí, que això deuria ser any 75, 76, i després ja com a periodista, sí, molts derbis.
Molt bé. El Sergi, evidentment, que hi va anar.
Sí, molt. Sí, la meva primera vegada va ser l'abril de l'any 91, amb un Espanyol 3, Madrid 1. Va marcar dos gols Butqué, aquell dia.
En el meu cas, I anava amb el meu avi, que era soci de l'Espanyol, i m'hi portava de ben petit. S'arribava a morir quan jo tenia 5 anys, o sigui que tinc algun record, algun gol de Marañón, i després alguna vegada havia anat amb el meu pare. O sigui que tots vam ser a Sarrià, i aquesta setmana s'han complert 25 anys de l'últim partit. Hi ha molt poc futbol, hi ha poc esport en general, i ara a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio tenim posat un partit de la MLS, la Lliga dels Estats Units de Futbol, que estan jugant a Los Angeles contra el New York Red Bull. Guanyen 2-0 Los Angeles, i no és l'única bona notícia que han rebut avui, perquè, Sergi, tenen un fitxatge mediàtic, com a mínim.
Gareth Bale, que ja ho ha fet oficial aquestes últimes hores, se'n va a jugar la temporada que ve a Los Angeles.
Gareth Bale i un altre jugador...
Chiellini de la Juve.
Chiellini de la Juve. Està jugant Carlos Vela, que ara l'he vist amb l'esquerra, que va sonar pel Barça ara fa un temps. Doncs Gareth Bale a Los Angeles. Avui estan de celebració els jugadors del Barça de Futbol Sala, que hi van guanyar la Lliga i tancant una temporada brillant amb la Lliga, la Champions, la Copa de la Lliga, la Copa d'Espanya, que en diuen, i la Supercopa. També han celebrat la Lliga les jugadores del Palau, que van guanyar-la divendres a Gijón, i que també són les campiones d'Europa. Hi ha hagut rua aquesta tarda a Palau, que era el poble on passava la història de la sèrie de TV3, les de l'hoquei. Demà comença Wimbledon. Avui parlarem de Wimbledon i de Rafa Nadal amb algú que és a Londres passant la nit amb Rafa Nadal ara mateix. I el Mundial de Waterpolo de Budapest, la selecció espanyola femenina ha guanyat 14-1 al Kazakhstan, als vuitens de final, s'ha classificat per jugar als quarts, però aquí jugarà contra els Estats Units, que són paraules majors. La selecció masculina ja va passar directament als quarts de final. Això és el Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que sentir la ràdio sempre és una gran manera d'acabar la setmana. D'estiu no passen gaires coses, però avui ens ha arribat una informació des d'Alemanya que segurament ha deixat més tranquil, una mica més tranquil, Joan Laporta, per rematar el pont del seu sant. Roger Arbusà, bona nit.
Hola, Xavi.
Informació de Sky Sports a Alemanya que assenyala que el Bayern de Munic comença a cedir i accepta negociar la sortida de Lewandowski amb el Barça.
Sí, que canvia de postura, perquè ja sabeu que de moment el Bayern ha estat inflexible. De fet, ja hem sentit en repetides ocasions els seus dirigents doncs, deixant clar públicament que Lewandowski no es mou. Doncs ara, segons Sky, el Bayern cedeix, posa el jugador al mercat, això sí, demanen al Barça 60 milions. De moment, l'oferta del Barça, pel que sabem, és inferior, és de 40. El Bayern en demana 60, veurem si ara la cosa canvia, si els dos clubs almenys comencen a negociar i poden acabar arribant a un acord.
Sí, sense negociació és evident que no pot haver-hi traspàs. La informació que hem anat a explicar les últimes setmanes és que el preu de taxació real del Bayern per Lewandowski eren 50 milions, no 60, sinó 50, però el real, no el de sortida per començar a negociar, que això és diferent. El que passa és que quin sigui el preu és una bestiesa o són molts diners, tenint en compte que Lewandowski té l'edat que té, és un davanter contrastadíssim, però és que li queda només un any de contracte, i aquí sempre ens han explicat al voltant del Barça que quan tens un jugador que només li queda un any de contracte no tens força a la negociació i has de cedir. Vaja, el Bayern ha fitxat a Mané per 40 milions de Liverpool. Entre variables, crec que són 40.
Fixa, crec que són 32.
32 més 9.
Sí, 32 més 8, per això, sí.
Sí.
Aquest és el cas més sagnant. Que el Liverpool traspassi per 32 a Mané i el Bayern vulgui traspassar per 50 a Lewandowski.
Que té 30 anys i Mané, amb una mica de sort, encara pots treure uns diners pel seu traspàs en el futur amb Lewandowski. Això
hauria de ser més car Mané que Lewandowski.
Clar. Tu ets optimista amb Lewandowski, Uri?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que fa setmanes que ho estem dient. I sobretot el dia més optimista va ser el dia que el Liverpool es va confirmar que traspassava Manel Bayern. Al final el Bayern ja té un substitut per Lewandowski, ja ho creia abans que estarien oberts a traspassar-lo, perquè Lewandowski ja va demanar el traspàs l'any passat i li van dir que no, i jo crec que aquest any cedirien. Tu has dit que el Bayern vol 50 milions, el Barça n'ofereix 40, sí. El Bayern ha demanat 60, doncs la lògica diu que... Doncs
40 més 10.
Que puguin acabar, amb, per exemple.
Perquè aquí hi ha un compromís per part del Barça amb el jugador, el mateix que el jugador ha tingut amb el Barça, de mostrar públicament la seva intenció de deixar un club
això,
amb el Bayern.
Això, jo crec que tot això no ajuda. Al final el Bayern què pensa? Que el Barça no deixarà tirat a Lewandowski. Sí. Per tant, el Bayern pot demanar diners pensant que el Barça els acabarà pagant.
Uh-huh. Ricard, tu vas dir fa unes setmanes que el fitxatge de Lewandowski progressava adequadament d'això. Crec que va ser l'última TDT.
Sí.
Que va ser mitjans de maig o finals de maig. Jo no
vull quedar enrere, això.
Queda enrere. Però més o menys creus que la cosa continua progressant adequadament?
Jo crec que sí. Jo crec que està fent el curs que jo m'imaginava que passaria... La sensació és que el Bayern tenia poca cosa a defensar, per això que estem explicant, per l'últim any de contracte, perquè suposa Lewandowski, i perquè aquestes negociacions jo crec que acaben fructificant i que el Barça seria capaç de generar algun espai per tenir econòmicament la possibilitat de fitxar-lo. Després ja sabem que el tema de la massa salarial és el que el Barça ha de resoldre amb urgència. Però vaja, tot va passant, van passant les setmanes, ara ja comencen a parlar-se de xifres, i fa algunes setmanes semblava que estava bloquejat. Vull dir, som a finals de juny, és que no, ni tan sols hem començat el juliol. Jo també crec que la cosa es podria allargar, vull dir que no crec que això es tanqui en poques setmanes. Vull dir, encara que anem avançant, diríem que progressivament, jo crec que sí que podria ser que la cosa s'estirés, encara que finalment, vaja, jo estic bastant convençut que es farà.
Sònia, a tu et sembla que som davant del típic serial d'estiu que acaba bé?
A mi és que ara mateix m'està meravellant amb la normalitat que esteu valorant la possibilitat que el Barça fitxi Lewandowski, que farà 34 anys ara a l'agost, per 50 milions d'euros.
Ja. Yeah.
És que estem parlant de 50 milions d'euros. És que quan vam començar a parlar d'aquest fitxatge representava que podia ser una oportunitat de mercat perquè ell volia venir, només li quedava un any de contracte, i en ser tan gran, doncs mira, el Barça es podia permetre Lewandowski. Clar, és que ara mateix estem parlant que el Barça, que està molt necessitat de diners i que per tant ha d'ajustar molt bé totes les seves operacions, es pot arribar a deixar 50 milions d'euros per un jugador que potser són dos anys de rendiment.
Dos anys, 80 gols. No està,
sí,
no està
però,
malament,
però
no?
Jo, clar, aquí jo confio en les secretaries tècniques i jo, a mi el que m'agradaria és que per 50 milions d'euros el Barça fos capaç de trobar un davanter amb un punt de projecció...
Per la temporada que ve, tenir el rendiment...
Però és que m'agradaria que pensessin una mica més a mig termini. És a dir, si per la temporada vinent no pot ser, doncs que sigui... És a dir, el que vull dir és que no sé què ens resoldrà, perquè són 80 gols en dues temporades al Bayern. Vull veure que siguin 40 gols per temporada aquí al Barça.
Són 50 al Bayern.
Sí, sí.
Gairebé 50.
Clar, vull dir, el Bayern, que és ara mateix un equip ja fet, tu estàs intentant construir un projecte a partir d'un jugador que farà 34 anys aquest estiu, i que insisteixo que si em dius, no, però mira, és que tal, i hem trobat i el traiem per 20 milions d'euros, dius, mira, té una edat, però és que, escolta'm tu, no sabrem si farà 40, però només que ens faci 30 i ens soluciona la vida aquesta pròxima temporada, d'acord? Però és que 50 milions d'euros, em sembla una barbaritat.
Costa,
per un jugador de 34 anys.
Et convenç a Lewandowski per 50 milions d'euros?
Jo ho trobo una mica excessiu.
Caret, no?
Tenint en compte que vam començar, ja sé que... Podríem dir que eren xifres més mediàtiques que reals, perquè, que jo sàpiga, la negociació oficial no n'hi ha hagut. Però recordo que les primeres informacions van ser 35, 40... Justament per això que deia la Sònia de que li restava un any de contracte. A mi anar-nos-en a més de 50, ho lamento, però em sembla una barbaritat.
Però per què aneu pujant cada cop més? Ara 50.
Home, perquè el Bayern ha marcat 60.
Sí.
El Bayern ha marcat 60.
Però és que ningú està dient que hem d'acceptar els 60. El que vull dir és que si voleu ens quedem amb Aubameyang i anem fent.
Vull dir que és una altra opció.
A veure, és que
no, podria ser una altra opció, jo fitxar un nou que garanteixi gols. La temporada que ve no et costarà menys al mercat de 40-50 milions. Vaja, no se m'acut qui ara, si vols fitxar un nou que vagi fent i que potser faci gols, i bé, aleshores estàs fent un altre plantejament. Clar, però és que depèn del que vulguem.
Ricard, no existeix al mercat un jugador amb certa projecció que tu puguis aspirar gols. Un nou? Sí,
estem parlant d'un dels dos millors davanters centres del món. És Lewandowski i Benzema.
Sí.
Vull dir que pot ser vell, no? 34 anys, per la qualitat ja es paga. No?
Haaland també, va.
Però va arribar un moment que Lewandowski va arribar un any, no?, que algú va veure que aquest podia ser el davanter del futur. Això no
però
no ho
va veure el Dortmund, que té una pressió i una necessitat d'aconseguir resultats.
Si Ferran Torres el primer any, si a Ferran Torres el primer any ja se't fa curt.
Però jo
no penses en què pot ser Ferran Torres d'aquí 4 anys. Jo t'he sentit jutjar Ferran Torres aquesta temporada.
Sí, tens raó.
No penses en Ferran Torres de 3 o 4 i ara vols un davanter que vols començar-lo a valorar a partir del tercer any, que farà molts gols.
Des del moment en què ja estem parlant de 50 milions d'euros, doncs sí, vull un davanter que pensis, no, aquest em servirà potser per la dècada,
doncs, d'acord? Doncs aleshores fitxes un davanter centre per 20 milions...
Però el que tinc la sensació que li passa al Barça tot sovint, Ricard, és que, i això passa com cíclicament, cada cop el Barça s'obsessiona amb un futbolista, i si tu ets el club a què el Barça li vindrà a comprar, només has de seure i saber que si tu vols 60, te n'acabarà pagant 60, perquè no existeix cap altre futbolista al món. I això ens ha passat, amb Coutinho, ens va passar amb
el
Novi Dembélé,
plantejament...
ens va passar amb Matié en el seu moment. El que jo vull dir és,
si
no tenim una alternativa...
I estem d'acord. O sigui, no cal que discutim.
Ja.
O sigui, jo no crec que el Barça hagi de fitxar Lewandowski per 60 milions d'euros perquè el Bayern està esperant. Jo no el fitxaria, eh? Jo estic dient que les negociacions estan obertes. A mi, si Lewandowski ha de venir per 50 milions d'euros, tal com està al mercat, i com diu l'Oriol, estem parlant del segon millor davanter centre del món, per posar-te'l per darrere de Benzema, home, jo crec que pot escurçar alguns processos col·lectius que s'allargaran en el temps per el problema d'estructura del nou cicle. O sigui, és algú que ens pot ajudar a tenir rendiment mentre construïm, perquè les àrees són les que decideixen el futbol. Aleshores, si tu un nou continues pensant en una peça que no sigui estructural, sinó que sigui una peça de creixement, aleshores ens hem de convèncer que començarem a rendir 3 anys, però aleshores hem de firmar-ho tots. I no podem valorar Ferran Torres per 6 mesos, o sigui, no podem fer tot això, que tenim pressa per una banda, per l'altra, no?
Tot allò que parlàvem fa un any, Ricard, estem disposats a tenir paciència per construir, etc., jo crec que ja ens n'hem oblidat. Jo no comparteixo la tesi de la Sònia perquè això de descobrir nous que facin 40 gols sota les pedres és evident que no funciona. A mi em sembla que ni per aquest any ni d'aquí a 3. Però trobo que de cop el Barça ha passat de... Ei, que venen vaques magres i ens haurem d'agafar amb paciència a... O fitxem Lewandowski o la temporada vinent no cal ni que comencem a jugar. I jo crec que això tampoc pot ser.
Tampoc
efectivament,
pot ser, és que no. Si jo tampoc planteja, que aquí.
Si t'ho planteges així, realment, avui he llegit unes declaracions de Genes que ja sé que ara mateix no pinta res rellevant, eh? No és un càrrec del Bayern, però deia alguna cosa així com... No, és que nosaltres no hem fitxat Mané per substituir Lewandowski.
No, li han dit que volen posar-lo a la banda. Arbusar, havies acabat, Jordi?
No, que volia dir que ells el seu joc l'estan fent perfectament.
Sí,
no? Nosaltres comptem amb Lewandowski...
Això és el que hem de dir.
És el Bayern.
Clar, però tu hi pots caure fins a un límit perquè si ens tornem bojos... jo és que no em surten els números per enlloc mai de res del que diuen. En dues setmanes hem passat de no poder inscriure Christensen a poder fitxar a la vegada Lewandowski, Koundé...
Les palanques, Jordi. Ara en parlarem de les palanques. Arbusat, de Dembélé se'n sap alguna cosa perquè acaba contracte en 4 dies.
A veure, està tot igual, però sí que hi ha cert optimisme al Barça.
En quin sentit? Perquè això és relatiu.
A veure, sí, bàsicament perquè...
Vull dir que algú pot ser optimista pensant que hi ha marxa definitivament.
No. Optimisme en què es quedi. Optimisme en què es quedi.
Mira, Sònia.
Mira, tant a l'àrea esportiva com al cos tècnic són optimistes, però bàsicament perquè en aquest cas pot passar qualsevol cosa. Avui el missatge de l'àrea esportiva continua sent ja veurem què passa, mai se sap. També des del club deixen clar que les dues parts ho estan portant tot molt discretament, molt en secret, tant la banda del club com la banda del jugador. Però és que avui tampoc ens consta que Dembélé hagi acceptat l'oferta de renovació. Per tant, tot continua igual i el club esperant què faran Dembélé i què faran el seu representant, què farà sobretot Moussa Sissoko, que és qui ha de dir alguna cosa.
No farem de Dembélé perquè aleshores li hem de demanar al Xavier Vilà que ens deixi de 12 a 1 per fer el debat. S'allargaria moltíssim.
Hem de ser conscients que si Dembélé es quedés al Barça... És perquè no té absolutament res més.
Home,
no té ningú que el vulgui.
És que no deu tenir gran cosa.
Avui els companys de Mundo Deportivo expliquen que té una oferta del Chelsea que està disposat a pagar bastant més del que l'ofereix el Barça, però que el jugador es vol quedar aquí.
Segur.
Jo ho he llegit a Mundo Deportivo, eh?
Sí, pot ser. Però vaja, li ha arribat tard, eh? O sigui, li ha arribat ja també al límit gairebé. El Chelsea també s'ho ha pensat molt, si volia lligar un jugador amb qui tenia possibilitat de negociar des del 30. Des de l'1 de gener, o sigui, des de fa 6 mesos. Arbussant, no marxis
si
encara...
Quedar, és molt difícil negociar amb un jugador que no vol marxar del seu club.
Tens raó. Arbussant, no marxis, que t'hem de preguntar per les palanques d'aquí una estona, però ara busquem l'Àlex del Mas.
La meva mana està malalta. És una grip amb febres altes.
Àlex del Mas, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu?
A tu qui et faria més content, personalment? Lewandowski, Dembélé o Koundé? Que també el Barça està intentant fitxar per reforçar la defensa.
Home, és evident que el Barça necessita reforçar diverses posicions, però si em preguntes per prioritats, de tots, jo Lewandowski.
Lewandowski, ni que paguin 50 milions. Els veuries com una bona inversió, 50 milions.
Home, crec que el Barça hauria intentat rebaixar-los, eh? Però sí que crec que et millora moltes coses, eh? Et millora no només el gol, et millora el potencial ofensiu, però ens basem molt en Lewandowski, amb la seva capacitat golejadora que la té, però jo crec que et millora el joc, et milloraria l'autoestima del club, et milloraria la mentalitat, et donaria un coixí també per Ansu, perquè no oblidem la situació d'Ansu i d'alguna manera li dona un marge de creixement, de lideratge... I perquè per mi és fonamental millorar l'atac, eh? Aquella frase que en el futbol es diu des de fa anys que són les defenses les que et guanyen campionats, per mi és veritat fins a cert punt.
Per què?
Home, perquè jo te la canviaria i et diria que les defenses són importants per fer-te optar a tot, però el que marca la diferència al final acaba sent el gol. Mira, si agafem les últimes 5 lligues, el campió de les últimes 5 sempre ha estat el màxim golejador. En canvi, si tornem a agafar aquestes 5 lligues, només en dues d'aquestes 5 ha estat el menys golejat. I fins i tot aquella que va guanyar l'Atlètic de Madrid, que el tenim per un equip que encaixa molt menys que marca, va ser el màxim golejador. Per tant, jo crec que al final, quan tu vols competir per el títol, per els títols grans, has de tenir gol.
O sigui, si mirem els últims 5 anys a la Lliga, sempre ha guanyat la Lliga l'equip que ha fet més gols.
Sí.
I no sempre l'ha guanyat l'equip que n'ha rebut menys.
Ah, exacte.
És interessant. És interessant la dada per veure que segurament, i segons el criteri, per exemple, d'Àlex del Mas, que coincideix força amb el del cos tècnic del Barça, la prioritat és la d'un davanter per davant d'un extrem, mantenir Dembélé o portar-lo un de nou, o d'incorporar un central, que també volen incorporar un central.
Àlex. Per mi el que et deia, no? És a dir, el Lewandowski et millora més coses que el que et pugui fer l'arribada d'un Koundé, per exemple, que després hi podríem entrar, que també jo crec que t'aporta coses, però sí, crec que et milloraria tot en general i per tant el Barça ho agrairia més.
Koundé és segurament la prioritat o competeix amb altres centrals, però vaja, el Barça i Xavi volen incorporar-lo. A tu et convenç?
Sí, em convenç molt. Us ho diré d'una altra manera. Per mi, segurament, hi ha algun central més bo al món que Koundé, no masses, perquè Koundé està en molt bon nivell, però jo no em veig pràcticament cap que et solucioni tantes coses com Koundé podria solucionar el Barça, no? És a dir, és un jugador ràpid per gestionar els espais, és un jugador amb bona sortida de pilota, és un jugador que eventualment et podria solucionar la posició de lateral dret, i ja sabem que sense Alves i amb els jugadors que es queden, doncs possiblement aquí pot haver-hi un problema, i a més és de llarg recorregut, no? Coneix la Lliga, per tant em sembla molt bé, m'encaixa, i crec que seria una incorporació també que molt bona.
La resta, davanter central o extrem? Uri.
Davanter.
Davanter. Sònia.
Davanter.
Jordi Costa.
Davanter.
Ricard Torquemada.
També.
Tothom pensa que el Barça s'ha de centrar primer en la contractació d'un davanter. I aquest davanter, pràcticament només hi ha una opció, que és Lewandowski. Es paguin 40-50, jo crec que no superarà aquesta xifra de 50 milions. Abans d'acomiadar-te, Àlex Almas, vas anar alguna vegada a Sarrià?
Sí, una vegada, petit, sí.
Només una?
Només una, sí.
Recordes el partit?
Ostres, no. No, 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 aquí ja no arribo.
Vaja, no et va agradar l'experiència perquè no hi vas tornar.
Home, diguéssim que en tiraven més els altres colors, però ja. sí, em va agradar l'experiència.
Era una bombonera, Sarrià, eh? O sigui, era un sí, estadi sí, de futbol sí. Clàssic. No riguis,
sí, va. Sí, dels que apretava.
Àlex Almas, gràcies, bona nit.
Al contrari, un plaer, bona nit a tots.
Marxem dos minuts per fer una publicitat. Després passarem per Holanda i per Londres, que ja ens hi espera un convidat molt especial.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Des del primer moment ho vaig sentir. No sé per què, però estaves fet per mi. Gelmi, estic fart de portar el bus de la rua sol, tu. El Santi ja saps que només s'hi puja últimament quan marca el Luke de Jong. Què et sembla si a partir d'ara vinc els dimecres? Va, aquesta me l'has de fer, eh? Escolta, això ha de ser secret.
Costi, et reenvio l'àudio de Grau.
No t'ho creuràs, mira què em diu el Jiménez.
Costi, què passa, monstruo, màquina? A veure si em podries canviar, que no vagi tant amb el Grau. I em poses amb el Geri, que amb ell sí que parlem del que ens agrada. És que veig que ens anem al precipici amb el bus de la rua neta. Que d'això no s'enteri ningú, eh?
Espero que no es filtren els àudios.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Una família ben avinguda i així tot la més gran de la ràdio esportiva catalana.
Bona nit. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
77.617, 77617 de la sèrie 37.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
No sé per què, però estaves fet per mi. Què tal, bon dia, et vull proposar un plan. Sóc impulsiva, però tant se val. Conec un lloc preciós per aquí al voltant.
El Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio. Som amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa i el Ricard Torquemada. Ja hi ha passat l'Àlex Dalmas, hem parlat de Lewandowski, que avui a Alemanya diuen que el Bayern ha acceptat negociar amb el Barça. Hem parlat de Dembélé una miqueta, a 4 dies que s'acabi el seu contracte amb el Barça. Encara us hem d'explicar moltes coses i una d'elles són les motos. Les motos, perquè avui hi ha hagut gran premi a Assen. Damià Aguilar, bona nit.
Hola, bona nit, Xavi.
MotoGP, Països Baixos, bona cursa per l'Aleix Espargaró.
Obra d'art de l'Aleix Espargaró. Hi ha un Hall of Fame de MotoGP. Si hi hagués un museu de MotoGP, un museu d'avançaments, aquest ja hauria de ser.
El sí. D'avui.
Per fer quart.
Sí, sí.
Ha estat la cursa de l'any, segurament, la remuntada de l'any, del 15 al 4.
Perquè l'Aleix ha tingut una topada amb el Quartararo que ha caigut. I
bé, de fet, ha estat Quartararo sí. Qui l'ha tret fora de pista, una errada del Fabio. Avui l'Aleix se sentia fortíssim. Segurament hagués guanyat la cursa amb la gorra si no hagués tingut aquest problema de la remuntada.
Amb Quartararo a pista, eh?
Sí, sí, i amb Peco a pista. I el que jo et dic és que quan jo he vist avui a l'Aleix, he vist un pilot despreocupat de tot excepte de tenir la comunió perfecta amb la seva moto.
Una remuntada fantàstica, una cursa que finalment ha acabat guanyant als Països Baixos, a Assen. Ha guanyat Pecco Bagnaia, segon Bezzecchi, tercer Maverick Viñales, que ha fet podi després d'un any.
Sí, després d'un any. El seu últim podi va ser amb la Yamaha en aquell circuit. Si repasses les cares del podi de fa un any amb la Yamaha i del podi d'avui, és un home destrossat i un home feliç.
Sí, sí, escolta'm, aquest cap de setmana hem sabut que Àlex Márquez marxa al Gresini Ducati, que sí. Entenc que és un equip satèl·lit de Ducati.
És un equip satèl·lit, vol dir
no,
que...
No va amb l'Artur Vilalta, per entendre'ns.
No, no anirà amb l'Artur Vilalta,
que
però...
és el cap de comunicació de Ducati.
Sí, però va amb un equip que és un equip solvent, un equip en el qual hi ha hagut, en el passat, pilots com Sete Gibernau guanyant curses, o Toni Elias, aquella gran cursa, la seva única victòria a MotoGP 2006 Portugal, era part de l'equip de Fausto Gresini, que en Pau descansi. Ell el que ha vingut a dir, l'Àlex, és que necessitava marxar. Vull dir que, psicològicament, el seu cap ha de marxar d'Honda. Honda no està, no hi és. Vull dir, és no estan fent resultats. Mm-hmm. El número 1 el tenen a casa recuperant-se.
Aquest cap de setmana has entrevistat l'Emili Alzamora,
sí,
el Tot Gira, i us va explicar que per bé o per mal, la de fa unes setmanes serà l'última operació al braç de Marc Márquez. Això és bo o és positiu, o no és bo?
Aviam, tots els inputs que ens arriben...
A mi m'ha generat certa preocupació aquesta declaració de l'Emili Alzamora,
si...
que ara mateix quin càrrec té?
L'Emili Alzamora és el mentor dels dos Márquez i sempre ha estat el seu representant.
Uh-huh.
Que per bé o per mal aquesta havia de ser l'última operació. Si aquesta operació no surt bé i Marc Márquez no aconsegueix tornar a pilotar com pilotava abans, s'haurà de retirar.
Aquesta... S'haurà de retirar.
Aviam, és que aquesta és la situació. Jo crec que més clar, no?
Jo crec que... no ho sé, ho dius molt tranquil.
No, home, no ho dic tranquil, ho dic que em sabria molt greu, però el que t'estic dient és que l'operació va anar molt bé, que Marc Márquez està supercontent, hi ha una foto d'aquest cap de setmana amb la cicatriu, que és espectacular,
sí, sí.
Espectacular, fa por. Però si Marc Márquez... Jo et dic una cosa, jo tinc claríssim, que si Marc Márquez ha recuperat els seus problemes físics, tornarà a guanyar curses i tornarà a lluitar per un Mundial. Ho tinc claríssim. Ningú em traurà d'aquest pensament.
I estàs fora del pensament del seu retorn en aquest Mundial, aquest any 2022?
No, Honda l'espera per aquesta temporada. Jo crec que ells ara mateix saben perfectament el termini de recuperació. És que el saben perfectament, que no el volen dir. Mm-hmm. Això és un altre tema.
Mm-hmm. Molt bé, Damià.
El que veiem el tema d'Àlex Márquez, necessitava marxar per psicologia, perquè ha pillat una mala època d'Honda, és pilot oficial, no ho oblidem, se'n va amb un equip Ducati a fer de pilot satèl·lit, no serà pilot oficial, però aquest equip Gresini aquest any està pujant al podi i ha guanyat curses amb motos satèl·lit. La diferència és brutal.
Molt bé, Damià, un mes i mig gairebé sense grans premis. Relaxa't una mica.
Sí, cap problema, ja ho farem.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Jordi Costa, com et cau això que diu el Damià, que Marc Márquez potser acaba retirant-se? Potser és una conclusió una mica massa exagerada, i no sé si sensacionalista, però vaja, l'ha posat sobre la taula i no és una possibilitat que es descarti al 100%.
Bé, és un escenari, clar, jo m'imagino que els límits de la medicina també existeixen i quan ja portes quatre operacions en un braç, no sé si he tingut l'oportunitat de veure la cicatriu que té Márquez al braç,
és bèstia,
la veritat és que és esfereïdora. Les anteriors operacions tenia una cicatriu bèstia, però la d'ara és que és el braç obert, vaja, ara ja era el teu obert, clar, de dalt a baix... I m'imagino que és que ja estan tocant els límits, perquè les anteriors, la primera operació va ser aquí a Barcelona, la tercera crec que a Madrid, i ja ara ja hem anat als Estats Units, vull dir que han voltat tot el món intentant resoldre la situació, tant de bo que sigui un escenari extremista i que podem tornar a veure Márquez al damunt d'una moto, perquè jo com a fan, no entès, però com a fan la veritat és que se'l troba a faltar, per més que avui, per exemple, m'ho he passat bomba amb la cursa de l'Aleix.
Clar, sí, però el Marc Márquez és el Marc Márquez.
No és el mateix.
Ara us llegiré una definició, a veure si em sabeu dir a quina paraula fa referència. És la següent. Màquina simple que permet de vèncer un esforç anomenat resistència en aplicar-n'hi un altre anomenat potència. rutina simple que permet de vèncer un esforç anomenat resistència en aplicar-n'hi un altre anomenat potència. Què és això? Arbusà, tu ho saps?
Jo crec que sí.
Tu creus que sí. Sònia, tu també ho saps.
I ara m'estàs agafant molt en fora de joc.
Ricard?
En fora de joc com la Sònia.
Uri?
Bé, havia pensat en una paraula, però no crec que l'han fet.
Va, deixa-la.
No, havia pensat en motor, però no.
Jordi Costa?
A mi no em preguntis, que jo suspenia física.
Arbusà, expert en física.
Palanca?
Palanca. Màquina simple que permet de vèncer un esforç anomenat resistència en aplicar-n'hi un altre, anomenat potència. Fa quantes setmanes que parlem de palanques?
Sí, 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 tens tota la raó.
Però qui va ser la primera persona que va parlar de palanca?
Jo, això mateix.
A tu, en aquest sentit.
La Porta.
No, jo no. Però la Porta, mereix un premi, eh?
Potser és La Porta.
Però només es parla en àmbit Barça? O
no, no, l'altre dia qui vas entrevistar? Qui va entrevistar Jordi Sònia, que ja va utilitzar palanca? L'alcaldessa de Girona.
Sí, sí.
L'alcaldessa de Girona.
Madrenes va dir que l'ascens dels dos equips era una palanca per la ciutat. I,
increïble, eh?
A mi se'm va escapar dir-li que parla vostè com una vicepresidenta econòmica del Barça.
Sí, sí, li vas dir això. Però vaja...
Jo crec que si algú del Barça mereix un augment de sou, eh?
Vols dir, amb la situació econòmica que té el Barça, augmentar el sou per inventar-te... una paraula, un terme, un concepte.
Perquè això neix al Barça, diríem, que no es fa servir.
L'ha utilitzat una palanca per...
Jo tinc entès...
Una palanca financera.
No sé qui ho va treure a l'arena pública, però jo tinc entès que aquesta terminologia ve d'auditoria.
Sí, sí. Alguns ho va explicar, Jordi. No recordo qui, però alguns ho va explicar. Escolta, Marbu, aquesta setmana, fins al dijous, el Barça té temps d'activar com a mínim una de les tres palanques per acabar l'exercici en beneficis.
Sí, és una setmana important, perquè dijous es tanca l'exercici econòmic. La previsió és que aquesta setmana el Barça tiri endavant la palanca dels drets televisius, la venda dels drets televisius.
Una part, no?
Una part, sí, 10%. El Barça espera ingressar 200 milions per la venda del 10% dels drets, no pas el 25%, 200 milions pel 10%. D'aquesta manera, el Barça, doncs, com deies, tancaria l'exercici en beneficis i no en pèrdues. Després encara quedaria tirant endavant una altra palanca, que és la venda del 49% de BLM. Mm-hmm. Això no està previst que sigui aquesta setmana. El Barça té previst enllestir-ho el mes que ve, el mes de juliol. I aleshores sí que, si tot això es fa i tot va bé i totes les palanques doncs, tiren endavant, el Barça ja podria començar a parlar de grans fitxatges.
Mm-hmm. Sí, primer necessiten 200 milions per acabar l'exercici en positiu.
Per quadrar números.
I després la resta de palanques que poden arribar a suposar entre 400 i 500 milions, 400-500 milions, servirien per aconseguir el famós fair play de la Lliga i poder sortir al mercat i fitxar Lewandowski per 50 o el que sigui. Sònia, tu t'imagines la nit de dijous, empreses, reunions, el Salmo de Guàrdia, tancant el tot costa sense que s'hagi signat la palanca... Com te l'imagines, la nit de dijous?
Jo crec que no hauríem d'arribar a aquest nivell perquè ja fa setmanes que se n'està parlant i perquè en principi s'està treballant per no haver-ho de fer, però malauradament durant el mandat de Joan Laporta aquesta situació l'hem viscuda ja en alguna altra situació. La vam viure amb els avals, sí, sí. La vam viure amb el mercat d'estiu, amb l'operació Griezmann. Jo vull dir que s'hi sent còmode treballant en els límits.
Sí, ja, Portià. Uri, tu has detectat un cert neguit per això de la primera palanca que s'hagi d'activar en qüestió de dies?
No, jo crec que no. Jo crec que ho tenen bastant fet i estan tranquils de cara a aquesta primera palanca. En aquest sentit, jo també crec que el millor es pot allargar perquè l'empresa que compri aquest 10% sap que el Barça ho necessita. Per tant, la paella pel mànec la té el comprador. Per tant, sí que pot fer allargar el tema perquè el Barça al final és el que s'ha necessitat.
El Bayer sap que el Barça necessita un davanter. L'empresa, la que sigui, que li ha de comprar els drets de televisió, sap que necessita abans del dijous tancar la venda. És que no hi ha una negociació que el Barça surti en posició guanyadora.
I a l'hora de valorar totes aquestes operacions, això ho hem de tenir en compte, que el Barça surt...
Sempre, però això és històric, a més, eh? No és d'ara que hi ha crisi i un panorama econòmic nefast.
Però ara més que hi ha necessitat.
Sí, sí. Arbusà, fins demà, merci.
Adéu, bona nit.
Anem a Londres.
Classificats per ser final de patinatge artístic. No tot era físic ni mental, també era sentimental, tu i jo festejàvem...
Anem a Londres, però amb música mallorquina. A Londres hi comença demà Wimbledon, que aquest any és una mica diferent, perquè no suma punts, no sumarà punts a ATP, perquè han prohibit competir els tenistes russos, i això ha fet que l'ATP decideixi que això no dona punts, que són 2.000 punts per guanyar el Grand Slam. No hi haurà Medvedev, per exemple, el número 1 mundial, sí hi haurà l'Albert Ramos, el... Mataroni, que demà debuta contra Casper Ruud, el finalista de Roland Garros, un top 10, ho té difícil, i també hi ha a Londres per participar i competir en aquest Wimbledon Rafa Nadal, que sembla miraculosament recuperat de la lesió al peu. Rafa Nadal ja fa uns dies que és a Londres preparant Wimbledon amb el seu equip. Si us pregunto qui serà l'entrenador de Rafa Nadal a Wimbledon, què diríeu?
Charlie Boyà o Marc López?
O Francis Roig.
Serà Francis Roig, perquè amb Carles Mollà tenen pactat Rafa Nadal i el seu equip que algunes setmanes no acompanya el Manacorí al circuit, i una d'aquestes setmanes és Wimbledon. És així, és així, és així. I l'entrenador de Rafa Nadal a Wimbledon serà Francis Roig. Francis Roig, bona nit.
Hola, bona nit.
Sou a Londres, ja fa uns dies.
Sí, mira, des de dilluns portem pues, pràcticament tota la setmana intentant acostumar-nos aquí a les pistes de Wimbledon.
En aquest Wimbledon no hi haurà el Carlos Mollà, el racó Nadal, i que l'entrenador serà el Francis Roig. A mi no em sona que això hagués passat abans en un Grand Slam. Potser m'equivoco.
No, sí, totes les últimes tres edicions que ha jugat el Rafael, pues, que justament a partir del 2017 ja estava incorporat el Charlie Mollà, sí, sí, doncs, sí. Ho fèiem així.
A Wimbledon sempre hi anaves tu, i el Carlos Mollà no anava a Wimbledon, O sigui, això ha estat... No, i veu fer unes semifinals contra Federer el 2019, si no recordo
malament. Sí, sí, sí.
A Wimbledon entreneu?
Aviam, dintre de Wimbledon hi ha una part que es diu Orangi Park, que allà és normalment on entrenes, i després... una hora al dia normalment et deixen entrenar a partir del dimecres, et deixen entrenar una hora el que és les pistes que es jugarà al torneig.
Heu trepitjat la central, per exemple?
Sí, aquest any sí. La primera vegada que et deixen jugar 45 minuts, vam poder jugar 45 minuts, que ens jugàvem al Berrettini, però ha sigut una novetat, mai podíem abans.
Et volia preguntar pels dos partits d'exhibició d'aquesta setmana contra Wawrinka, que el Rafael va guanyar, i contra Félix Auger, que el Rafael va perdre el divendres, però em dius que van fer un entrenament de 3 quarts d'hora amb Berrettini, que va fer a la final l'any passat i que ho està guanyant tot, i et pregunto més per aquest entrenament que no pas pels partits. Com va anar?
Tots els partits venen bé. Sabem que els partits de curling, on juguem, com has dit, contra Félix Auger i Wawrinka, pues, són partits d'entrenament al final, però bueno, una mica més seriosos, amb gent, amb àrbits, són partits d'exhibició, i després, pues, bueno, l'entrenament amb Berrettini bé, sempre és important, pues, poder jugar amb jugadors d'alt nivell, i evidentment Berrettini és un dels favorits.
És un dels favorits per tu, amb Djokovic i el mateix Rafael Nadal.
Sí, també poder tenir que posar Hursak, i bueno, és molt d'hora encara, no?, per dir, però poder aquests, en principi, són els jugadors que podríem considerar favorits, sí.
Com està físicament? Perquè, clar, venim del que va passar Roland Garros, han passat només 3 setmanes, com està físicament?
Bueno, bé, aviam, com sabeu, es va fer aquest tractament, era una mica incògnita a veure com respondria, i la veritat és que molt contents, hem vingut aquí, hem passat moltes hores a pista durant aquests dies, el peu ha aguantat bé, així que contents, ja només per poder estar aquí i competir, pues, després del gran esforç que va tenir que fer Roland Garros, és un èxit, i a sobre sembla que el peu aguanta, així que, bueno, toquem fusta.
Podeu entrenar totes les hores que voleu entrenar?
He pogut entrenar, i un dia que m'he entrenat 4 hores al dia, el qual significa que de moment les coses van bé.
Èxit vol dir que allò de les infiltracions va quedar-se a París i no us han dit... No us recuperareu a Londres per Wimbledon?
No, en principi, tractem que les que es va fer quan va acabar de jugar a París, pues, funciona, i en principi no ens quedem amb això, i bueno, ojalà que quan comenci la competició sigui igual, esperem que sí.
O sigui, si la càrrega d'entrenament ja és alta, ha fet 2 partits d'exhibició, jugarà 5 sets, a Wimbledon no és Roland Garros, que els partits no són tan llargs, no...
Sí, sí, també.
Arribarà, en Rafel, arribarà una mica curt de preparació. És habitual això en Wimbledon, quan heu anat a jugar a Wimbledon durant tots aquests anys, els anys que hi heu anat?
Des de fa els últims tres Wimbledons més aquest, venim directament aquí una setmana abans, juguem aquests parell de partits d'exhibició. També hem de comptar que el Rafel té una edat i bueno, físicament pues, has d'anar planificant una mica diferent. Li ha funcionat bé, hem fet aquesta preparació d'aquesta setmana aquí, més aquests partits, li ha funcionat bé, ha jugat bé les últimes edicions que ha jugat. Llavors, sí que és veritat també que ara feia 3 anys que no jugava sobre herba, i vulguis o no, pues, això es nota, no? Quan tu has jugat l'any anterior i l'altre, pues, a la memòria i en el teu se't queda una miqueta pues, la manera de que tens de jugar, de desplaçar-te, d'impactar la pilota, perquè no pots canviar la teva manera de picar tota la tècnica, però sí que ajustes, evidentment busques menys efectes. Si tenim sort i va guanyant partits, pues, el que et fa anar millorant durant aquestes 2 setmanes per arribar al final al màxim, no?
És un moment d'una mica diferent perquè els tenistes russos, Medvedev, número 1 del món, no pot competir-hi, i això ha provocat que no es reparteixin punts ATP. Això el fa diferent? No, per vosaltres és el mateix. A més, em fa l'efecte que a nivell de rànquing tampoc seria una gran preocupació per l'equip de Rafael Nadal.
No, aviam, sí, és veritat que, bueno, el tema dels punts, l'ATP va decidir que si no jugaven els russos, pues, que no hi haurien punts. Està decidit, venim aquí a Wimbledon a intentar pues, fer un gran torneig, intentar seguir sumant grans slams, serà molt difícil, però una miqueta aquest és l'objectiu.
Doncs, escolta'm, moltíssima sort. Si haguessis d'apostar per un percentatge que d'aquí 2 setmanes, d'aquí 2 diumenges, Rafa Nadal està aixecant el seu tercer Wimbledon, t'hi atreviries o...
No t'agrada? No m'atreviria.
No t'agrada?
Anem a poc a poc i no m'atreviria.
Partit a partit, eh, Francis?
Ja veurem. L'important és arribar al dimarts, en aquest cas, i fer un bon partidet, intentar guanyar i anar sumant coses. I si sumem coses, doncs al final sumarem aquest percentatge que dius.
Molt bé, Francis. Escolta, molta sort. Dimarts comença Rafa Nadal, demà hi ha Djokovic, Alcaraz i l'Albert Ramos, que li toca primera ronda contra Casper Ruud. Té difícil, però vaja, és gespa i l'esquerra de l'Albert potser fa mal al noruec.
Molt bé, sí. Veurem. És un partit que si fos a una altra superfície seria més complicat, però bueno, tu pot passar més a les primeres rondes.
Clar. Molt bé, és el Francis Roig, l'entrenador de Rafa Nadal en aquest Wimbledon. Gràcies, Francis, bona nit.
Bona nit, gràcies.
Doncs ja ho veieu, Nadal ha superat la lesió al peu, de moment, s'està entrenant sense problemes a Londres, no està previst que s'hagi d'infiltrar per competir a Wimbledon, i està molt millor que quan va començar Roland Garros fa 5 setmanes. És el que ens acaba d'explicar el Francis Roig, l'entrenador de Rafa Nadal, en aquest Wimbledon que comença demà. Francis Roig, al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Enquesta ràpida. Veieu Rafa Nadal d'aquí 2 setmanes guanyant el seu tercer Wimbledon i quedant-se només al US Open d'aquest any de tancar i aconseguir i completar el gran slam, que això és guanyar Austràlia, Roland Garros, Wimbledon i Nova York i US Open, Uri?
Jo veig factible. Jo veig els quadros i veig una final Nadal-Djokovic.
Jordi?
Jo crec que guanyarà Djokovic.
A Wimbledon, eh?
Sí.
Ricard?
Jo no crec que guanyi Nadal.
Sònia?
A mi em sobta, perquè jo segueixo un consell del Costa que, a més, després ell no segueix, que és que mai apostis contra Nadal.
A Roland Garros, ell diu a Roland Garros.
No, jo
no, ell diu en general.
En general, quan està mort i tens la temptació d'apostar contra ell, és mal assumpte, però és que Djokovic en herba és tan superior a Nadal com Nadal ho pugui ser en terra per mi.
No ho sé.
Sort que havíem acomiadat el Francis Roig i no ens ha escoltat aquesta enquesta. Ens espera un altre protagonista. El Barça de Futbol Sala va guanyar ahir la Lliga, ha completat una temporada fantàstica, ha guanyat la Lliga, la Champions, la Copa d'Espanya i la Supercopa. Només ha deixat de guanyar la Copa del Rei. El Jordi Torres és aquell jugador del Barça de Futbol Sala quan va guanyar la primera Copa d'Europa, esquerrà, molt fi, amb molt gol, molt bo. Ara és el director esportiu del Barça de Futbol Sala i el tenim en directe. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Quina temporada, no?
Sí. La veritat que podem dir que ha sigut un èxit.
Quin dels 4 títols ha celebrat més?
el primer, que va ser la Supercopa, i perquè és el que, bueno, és una mica a l'inici, no, d'aquests quatre títols, o per lo menys per mi, personalment, de la meva nova era com a mànager d'aquesta secció, no? Però, si tinc que dir la veritat, el que vaig gaudir i passar-ho bé i amb tot que va haver-hi de tot va ser la Champions.
La Lliga, que va guanyar ahir a la pista del Palma 2-0 a la final, va haver-hi un moment inesperadament crític, diria, contra el Pozo, al Palau, la tornada dels quarts de final amb una eliminatòria que havia guanyat 1-3 a Múrcia, i se us complica.
Sí que és cert que en aquests play-offs l'equip no ha estat brillant. No, hem de ser... Per ser una mica crític, o el que podria dir, no m'ha estat brillant. Ja es va veure el dia contra el Pozo, no ho vaig veure clar, però si fiques una mica com ha anat la temporada, ja han hagut, la Supercopa es va guanyar per penals, la Copa d'Espanya igual amb el Pozo... vull dir,
guanyar... La Copa del Rei, que és l'únic que heu perdut, el vau perdre per penals. És que
i la Copa del Rei la vam perdre per penals, sí. Correcte. Sí. I, bueno, ja veus que no... No anem guanyant sobradament, sinó que ens ha costat moltíssim.
Això que deies que no has vist l'equip del tot fi en aquest play-off, ho has compartit amb el míster, amb el Jesús Velasco?
I tant, sí.
I està d'acord,
sí,
també?
Molt... Sí, sí, sí. Ell i jo, en aquest sentit, sí.
Escolta'm, et volia preguntar per la figura del Jesús Velasco, l'entrenador del Barça de Futbol Sala, perquè, si no tinc mal entès, si és entrenador del Barça de Futbol Sala és en gran part per la influència del Jordi Torres.
Sí, bueno, no sóc Jordi Torres, una mica la nova cúpula que es pot dir de la secció a l'hora de prendre decisions, i així va ser, vull dir, estava sobre la taula i no ho vam pensar, jo sobretot personalment vaig dir que si tenim disponibilitat i pot vindre Jesús, és el millor entrenador que podem tindre.
Perquè ja estava a França, l'equip aquest de París, que havia jugat contra el Barça del Ricardinho.
Correcte. Ell havia estat a França, jo sabia que tenia contracte, però aquell equip va tindre problemes econòmics. Al final, aquí, sempre quan entren la nova junta, diu, hi ha canvis, diu, bueno, volem el millor entrenador. I vam fer una mica un recull de tot, jo el vaig posar sobre la taula.
Però en aquell moment, Jordi,
Jesús.
Canvi de directiva. Es pren la decisió de tancar el cicle de l'Andreu Plaza. A 10 quilòmetres del Palau, hi ha el Javi Rodríguez entrenant a l'Indústries i fent-ho molt bé, exjugador del Barça. Quina relació havia tingut Javi Rodríguez amb Joan Laporta, que havia format part de la seva candidatura el 2015? Amb tots aquests elements sobre la taula, sembla de calaix que Javi Rodríguez acabés sent l'entrenador, el nou entrenador del Barça.
T'ho dic molt, molt, molt fàcil. Sí. Al final, igual que hi ha canvis amb Andreu, hi ha canvis a la secció, m'ofereixen a mi agafar aquest càrrec. Bueno, vaig decidir, tirar endavant i arriscar-me, no? A partir d'aquí, hem d'anar construint. I és la primera decisió que prenc. Vull dir, hem de portar el millor entrenador. Jo amb Javi Rodríguez, amb tots els respectes, me l'estimo molt, el conec molt, però no el podem comparar a dia d'avui amb Jesús. Una altra cosa és que hagi sigut una obligació des del club o des del mandat. No, en Javi, amb un gran Javi, cap problema. Però quan a mi se'm dona la possibilitat de poder decidir i que no hi havia tancat ni un costat ni l'altre, que això vaig ser jo el primer que vaig preguntar, es va prendre aquesta decisió i així va ser, no?
T'ha felicitat aquests dies, des d'ahir a la nit, el president Laporta pel teu èxit i per l'encert en la teva elecció?
Sí, sí, bueno, més... el tema de l'elecció, al final... No ha entrat en detall, sinó que ell sap que les coses funcionen i ens felicita per això, no? Aleshores, sí, ens ha felicitat a tothom i molt bé.
De cara a la pròxima temporada, molt ràpid, Escardinha es retira, Sergio Lozano continua.
Ostres, no ho sé. Sí, no.
En principi sí, no?
Té contracte, Sergio. Sergio Lozano té contracte i és un valor a la nostra secció, i més com està, Sergio continua. I Escardinha, sí, Escardinha... Ja ho vam parlar, ell va dir que es volia retirar.
Catela, el veu fitxar fa uns mesos, no ha pogut jugar, és esquerrà, que és una cosa que encara et demanaran que vagis tu a jugar com esquerrà, perquè en teniu pocs al Barça.
Sí, sí, ho vam parlar amb Jesús, jo em vaig oferir,
no,
però sí, tenim pocs, i és una de les coses que dins de perfilar una mica la plantilla es millorarà de cara a l'any vinent una mica.
Antonio Pérez del Jaén, el fitxeu?
Sí, al final ja tenim la plantilla, ja està, es pot dir que està tancada, s'ha d'acabar de fer oficial, no tinc cap problema en dir-ho perquè és així.
Sergio González?
També.
També. Molt bé, és el Jordi Torres, el mànager. T'hem de dir mànager.
Bueno, el coordinador esportiu, no sé, com li voleu dir.
L'arquitecte, no, l'arquitecte de tot plegat, no? Molt bé, Jordi. Moltes gràcies, eh?
Res, gràcies a tu.
I ara tornarem a Sarrià per uns minuts. Us he estat preguntant durant tot el programa si havíeu anat a Sarrià o no alguna vegada, i és que aquesta setmana, el dimarts, van fer 25 anys de l'últim partit a Sarrià. Al setembre faran 25 anys de la demolició. I el dimarts, aquest dimarts, ara fa uns dies, a Catalunya Ràdio vam estrenar un rècord de títol Sarrià, obra del Sergi Andreu i realització sonora del Raül Orgal. El documental està molt bé, la veritat. A la gent de l'Espanyol els hi tocarà la fibra, i al Sergi li he de fer una pregunta, per començar.
Digue'm.
Si creus que mereixes l'Ondas.
No.
No.
No, no, claríssimament no.
No, no. No, no, tots vam ser a Sarrià, de petits, de joves. El Raül Orgal és també un cop o dos, perquè és molt jove. Ah. Però és perico. A veure, el Sergi, per celebrar aquests rècords, que està molt bé, i que la gent, qui vulgui, el pot recuperar al web i app de Catalunya Ràdio, com tots els rècords, el Sergi ha preparat un concurs.
Vinga.
La rosca perica.
No puc sortejar una entrada a Sarrià, però qui guanyi tindrà una entrada doble per anar al primer partit de Lliga a l'RCD Stadium.
I afegeixo una samarreta vintage de l'Espanyol que l'utilitzava a l'època de Sarrià, que tenim unes quantes encara a la redacció.
Vinga, va, la primera pregunta, les llenço pel Costa.
Jordi.
Qui era el porter del València en aquell últim partit de l'Espanyol a Sarrià?
Va ser un Espanyol 3, València 2.
Feu Izarreta.
Correcte!
Molt bé, molt bé, molt bé.
La segona és per l'Oriol.
M'he escoltat el reportatge.
La segona és per l'Oriol. Uri, qui va fer l'últim gol oficial a l'estadi de Sarrià?
Compte que potser té trampa, aquesta. És un tio que va guanyar dues Copes d'Europa.
No donis pistes.
O tres.
L'últim gol oficial, aquell dia, evidentment.
Jugava al València. No l'Espanyol. Parlem del 97, no?
Si ens dius el de l'Espanyol, potser te'l podem donar per
bona. Sí, no, aquí s'ha dit del València.
Uri, falla perquè et deixaràs malament els que venim.
Sí, exacte.
Aquesta...
Dos o tres Copes d'Europa?
No, sí, sí, sí.
Defensa.
Defensa. Maradonià. Defensa maradonià amb dues... No, és que no sé si va guanyar dues o tres Copes d'Europa amb el Madrid. Se'ns acaba el programa, Uri.
Si passes, no... No?
No? Vinga, després recuperem. Vés pensant-hi. Sònia.
Sònia, a Sarrià va viure grans nits de glòria, com per exemple les del Mundial del 82. Quines tres seleccions van jugar Sarrià en el Mundial del 82?
Brasil, Itàlia i Argentina.
Correcte.
Molt bé.
Correcte.
Molt bé, molt bé.
Hosti. Ricard,
com he patit ara.
Qui va narrar el partit per Catalunya Ràdio, que era Espanyol 3, València 2?
Espanyol 3, València 2.
Any 97.
21 de juny de l'any 97. Qui va ser la veu que va explicar el comiat de Sarrià? A Catalunya Ràdio.
Xavier Palau.
Sí, senyor.
Molt bé. Uri, qui va fer l'últim gol a l'estadi de Sarrià?
No ho sé, estic pensant, però no ho sé.
Defensa maradonià amb dues o tres Copes d'Europa. Algú sap si Ivan Campo va guanyar dues o tres Copes d'Europa amb el Madrid? Costa, que et soni el senyal d'encert. Qui era el porter del València en aquell últim partit de l'Espanyol a Sarrià?
Zubizarreta.
Molt bé, molt bé, molt bé. Un minut i la mitjanit hem de plegar aquí. Aquesta rosca perica amb motiu del rècords Sarrià que podeu trobar al web i a l'app de Catalunya Ràdio, obra del gran Sergi Andreu. Oh. Gràcies, Uri.
La propera.
Fins demà, Sònia.
Fins demà.
Fins demà, Jordi.
Bona nit, fins demà.
Adéu, bona nit, Ricard.
Adéu.
Arriba el moment de tancar el Club de la Mitjanit i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 5, el gran Carles Morales i el Xavi Clemente al control central, i el Sergi Andreu, el Roger Bosal, el Damià Aguilar i el Sergi Camps a la redacció. I el record especial d'avui és per a una pantera,
per la Pantera. Una persona passional, compromesa, entusiasta i crítica a la vegada. A vegades una mica precipitat, sempre predisposat. Fa uns anys que fa de cap de premsa del Barça de Futbol Sala i ho fa molt bé. És el Jordi Nomdedeu. El nom us sonarà segur perquè va estar uns quants anys a Catalunya Ràdio. La Pantera de la TDP. Un crac dels de debò. La Lliga, la Champions, la Supercopa, la Copa també són una mica seves. Bona nit a tothom i bona setmana.